Ja passen 10 minuts de la una del migdia, iniciem aquí a Ràdio Falset, a l'hora del vermut, aquest espai de tertúlia, una mica de comentari de l'actualitat de la nostra comarca en un dissabte molt especial per la capital del Priorat, com és el dissabte, el cap de setmana, l'inici del cap de setmana de la Fira de Sant Andreu. Una Fira de Sant Andreu que a nivell meteorològic comença de la millor manera, amb un sol esplèndid, un sol d'hivern, val a dir, perquè la temperatura són 11 graus i, escolta, la jaqueta i la bufanda no fan cap nosa en aquests moments. Si t'estàs una estona al sol, llavors potser sí que et comença a sobrar alguna cosa, però mentre, si teniu pensat visitar la Fira almenys aquest matí, que sapigueu que llueix el sol, fa molt bon dia, però la temperatura és baixa, la que pertoca, bàsicament.
No, perquè la dita és per Sant Andreu, aigua neu, no?
Ja han sentit els oients que tinc un parell de tertulians amb unes ganes de parlar increïbles perquè no he tingut ni temps de presentar-los, que ja m'estan rebatent aquesta mini... No, ni previsió meteorològica, simplement aquesta descripció de la situació meteorològica, perquè veguin que el Josep Maricots, bon dia.
Bon dia.
I l'Armand Pi, bon dia.
Bon dia.
Estan a totes, a totes, ja ni que sigui una qüestió del temps. O sigui que no és el temps que hauria de fer.
Aquest...
És el que he de fer, no estem a comptar, fred, si plou neu, ja, llavors ja no vas a la fira.
De l'aigua ja hi arribarem, ja arribarem.
És el que toca. Però aquest dematí jo ha sigut potser el primer dia que he vist gebre els cotxes. És a dir, devíem estar a un parell de graus a primera hora del matí, per tant, jo crec que una mica per la data que som sí que toca ja que faci fred, i pluja aquests dies no ho sé si n'hi haurà, neu de moment sembla que no apunta, però bueno,
deixeu-me
hi havia blanco aquest matí,
deixeu-me tirar de refraner per Sant Andreu: aigua o neu o fred molt greu. De moment, ui, l'aigua ja l'hem tingut i de sobres. La neu, home, no fa cara, no veiem en aquests moments, almenys des dels estudis de Ràdio Falset, mirant per la finestra, no es veu ni un núvol pel cel, la cosa està neta, i lo de fred molt greu, pues bé, ara ja veuen.
De fet, ha entrat l'aire del vent del nord, ha entrat el serè, i fa una fresqueta que encanta, com has dit, conviden a tapats, i segurament que quan marxi el sol aquest vespre, la gent que vagi a la fira, pues ho haurà d'anar una mica tapada, segur que sí.
A la història de la ràdio, com que tenim una mica més de 30 anys, doncs tenim episodis de tot, i jo recordo quan érem més joves, que aguantes més el fred, mira, precisament amb l'Òscar Sánchez, que sortirà una altra vegada per aquí, i el Jordi Borja, recordo algun any amb els peus gelats a la quartera, perquè clar, érem tan valents que fem programa al vespre, i un vespre freds i tapats hasta el nas, però els peus gelats del fred que ha fet en diferents edicions de la Fira de Sant Andreu.
Bueno, és popular, Vull dir, hi ha hagut anys que la fira ha hagut de tancar abans d'hora, no? Però de petitons ja anaven tots amb bufandes, abrics i, bueno, lo que sé. Bueno, era algo ja que havies de sumir, no? Per això anaves a comprar uns quants xurros calentets i almenys allò te donava forces per continuar fent la desfilada, no? Bé, i aquell home, bé, això ja és molt més antic, no? Mantes, que venien les mantes, aquells xarlatans que hi havia pel pont. D'això tens una imatge molt concreta, concretament davant de casa, de l'esparteria, no? Allí davant se'n posava un i te va quedar aquella imatge, aquell home cridant amb aquells micros que hi havia en aquells anys, no? I mantes, i te'n donava una, i te'n donava dos, i te'n donava tres per un preciós, bueno... Bueno, són èpoques que hi han passat.
Temps que canvien, ara la imatge que els queda més als joves són les atraccions a la zona de l'Euterpe. La part més comercial, artesanal, la trobem a la plaça Quartera, que la veritat feia força goig fa una estona abans d'entrar aquí als estudis de Ràdio Falset, donant un cop d'ull, veies doncs, que havia cert moviment. Entenc que gràcies al bon dia que fa i a la proposta tradicional com és la Fira de Sant Andreu. Però tenim més qüestions damunt de la taula, com no, perquè tenim una setmana en què ja s'ha espigolat el primer vi al Marroig, al vi novell, o sigui, ja també tenim tema dels olives, Unió de Pagesos feia una previsió a la baixa, i la veritat és que s'està, per desgràcia, complint aquesta baixa producció, i també tenim, de cara mirant a la setmana vinent, tenim aquest Most Festival, que amb el fred també arriba al Most i també arriba a la nostra comarca. Si us sembla, comencem per aquí. Primer, perquè el Most arriba un any més al Priorat, a partir del dimecres venent, amb diferents qüestions que el Josep Maria Cots ens pot explicar amb més detall, perquè sabem que estàs allí.
Bueno, col·laborant en aquest moment perquè ja s'ha muntat un equip, o sigui, l'experiència, el temps, l'experiència d'aquests 4 anys que he vingut, ja et donen per fer els canvis que convenia no. Ja no s'ha fet dintre de les mateixes dates del festival que es fa a Vilafranca. Per què? Perquè les persones que porten el material cinematogràfic, les que han de muntar, les persones que voltant, no poden estar en dos espais a la vegada, no? I allò va portar complicacions els 2 anys que ho han fet. Clar, aquí, això t'ho ensenya l'experiència, no? Per tant, la setmana passada se va tancar el Festival Most al Penedès i aquesta s'obri al Priorat. O sigui, en dates diferents, que això permet que aquí vinguin més les persones a fer el com cal. També això ha permès doncs, treballar més d'un aspecte més ampliar les possibilitats de veure pel·lícules en tota la comarca. Enguany ja penso que són 6 pobles que es projectaran, 5 o 6 pobles que es projectaran documentals o pel·lícules aquí a la comarca del Priorat, no? Per tant, i això vols dir que el Most Festival ha vingut al Priorat per quedar-s'hi i que la gent va assumint a poc a poc el que allí tenen la possibilitat de veure, no? Que no tothom assumeix això, que no tothom desfilarà per totes les projeccions que es fan, però bueno, podem parlar dels pobles que es fa i déu-n'hi-do el repertori que hi ha.
Cornudella, Marçà, la Vilella Baixa, la Cartoixa, Falset, Bellmunt del Priorat, Capçanes i Marroig. No està gens malament que un festival d'aquestes característiques sobre la nostra comarca, tenint en compte precisament com de gran, i permeteu-me la ironia, és el Priorat.
De fet, jo crec que sempre el Priorat des de fa ja un temps ençà s'està cada vegada treballant molt més el fet vitivinícola, pues perquè és una cosa que ens fa una mica diferents en altres llocs i per tant crec que ja que tenim aquesta riquesa junt amb moltes altres, evidentment, pues és una cosa que es pot treballar des d'aquesta vessant pues cultural, no? que sempre dona un plus i que cada vegada jo crec que serem més sabedors de que també els convilatants i la gent de la resta de la comarca, pues bueno, hem d'ajudar que tot plegat també sigui un èxit, no? Pues perquè les coses que es fan també hem de col·laborar tots plegats a que siguin i que continuïn sent en la nostra comarca.
No, és curiós també veure, clar, molta gent no sap a què anirà a veure. Se poden veure des de ficcions, des de realitats, des d'opinions, però l'interessant és veure com la viticultura s'escampa per tot el món, està escampada, i com se treballa des de diferents països, no? I això es pot veure, o moltes experiències de pagesos que surten amb treballs cinematogràfics, o experiències de gent de tot el món que van per aquí i per allà i es reflexen en una pantalla. Per això que val la pena, o diferents formes, per exemple hi ha les podes olvidades, una dels filmes que es veus enguany, que diferents formes de podar que s'han anat olvidant a base del temps, o bé experiències de personatges que no tenien res que veure amb un del vi i s'han implantat, o veure la que es prepara viticulturalment el gran gegant asiàtic, que també s'hi ha posat.
Chateau Pekín. Que es podrà veure a la sala polivalent de Marçal el dia 30.
Sí, hi ha molta diversitat del que es pot veure, lògicament no tothom podrà seguir totes les filmacions, no? Però doncs val la pena que la gent que ja estigui implicada doncs ho aprofiti.
Home, és interessant veure aquestes mirades de no només al passat sinó també al present i al futur i de diferents parts del planeta, perquè no sembla que al final som això i ja està i només veiem lo nostre i és perdona, el món global és més gran que tot això i tindré una oportunitat com aquesta de situar-nos, de dir, vale, d'acord, fem una cosa important, però al món hi ha molta gent treballant al voltant del vi.
I que ho fan bé, per tant, o saps com ho fan els demés, o tu ja et quedaràs allí sentat en un lloc, ja ho feia bé, doncs mira, ja està bé, anar tirant i anar fent, no, això no ho pots fer. Has d'anar a veure com ho fan els altres i ja tens la competència i tu has de millorar, per tant, qui viu en aquest sector ha de sortir, ha de veure, ha de conèixer i llavors ha d'implantar a casa seva el que cregui més convenient.
Tornant a casa nostra, sí que fem aquesta mirada cap al món, però també volia destacar, ja m'han ja sortit el nom de l'Òscar Sánchez, és que el dia 30 a les 8 al Teatre de l'Envelat de la Vilella Baixa es podrà veure Vinícola del Priorat, Vins de Grans Persones, que és l'espot promocional de la cooperativa Vinícola del Priorat, que recordem l'any passat, no sé si l'any passat o aquest celebra els 100 anys, crec que
sí, l'any passat
va celebrar el seu centenari, i que a més es van portar un premi al millor treball promocional del 2008, el Premi Arrels. Per tant, volem felicitar des d'aquí a l'Òscar Sánchez, que ha treballat, que ha estat molts anys en aquesta casa i que és un col·laborador puntual. Des d'aquí el felicitem per aquest premi i recordem que es podrà veure precisament a la Vilella Baixa.
Hi ha també un detall que no se mos escapi, que no només està pensat per la gent adulta, sinó que tots els escolars de la comarca del Priorat també poden gaudir en dos llocs en concret, no? Un, la zona més propera a Falset, se poden, el dia 28 hi haurà dos cicles educatius a l'Artesana, un per uh-huh. més petits i els altres ja més grandets, i el mateix es repetirà l'endemà a Cornudella, per la zona ja més llunyana aquí. O sigui que els escolars també ja consideres que poden estar implicats, bueno, tots saben el que va del món del Priorat,
bueno,
perquè
ja,
jo crec que
ja ho saben.
Si ets privatí, és allò de que ho has de... ja ho veus, jo crec que quasi gairebé no cal que t'ho expliquin, ja no, creixes amb
de,
això.
De fet,
el calendari ja va marcat per ei, la verema, què passa durant quan se verma, què passa després, com canvien els colors d'aquesta comarca.
De fet, quan vas jo recordo fa 20 i tants anys vaig de treballar a Barcelona i quan deies d'on eres i tot i que has tot plegat anat evolucionant encara més, doncs soc de Falset, ah, bon vi, vull dir que sempre doncs hi ha hagut aquest vessant, no?, de vitivinícola de la nostra comarca i que té aquesta fama i que a més darrerament i en els últims anys doncs, bueno, s'ha incrementat encara una mica més doncs, perquè encara és una, si cap una mica més coneguda, no només a Catalunya sinó arreu del món, no?, la vessant vitivinícola de tota la nostra comarca.
Mhm. Interessant, doncs, aquesta proposta. Vols afegir alguna cosa més, Joan Maria?
No, simplement que, bueno, mira, convidar la gent, el que tingui possibilitats, que s'hi deixi caure per aquí o per allà i que continuarem.
També val a dir que veiem, repeteixo, hem parlat de 6 municipis, l'intent aquest d'arribar al més a prop dels espectadors.
Sí, hi ha hagut un punt negatiu enguany, és que la denominació d'origen Priorat se n'ha sortit dels organitzadors, però bé, això no vol dir que el Priorat, o sigui la denominació d'origen Priorat, no pugui gaudir també d'aquests espectacles, és igual. La Dio Montsant s'hi ha posat també en ferm, però bé, home, això no significa res, vull dir, una persona valora el que li convé o no, i per tant no passa res, el festival això no implica. Mm-hmm. I la mostra és que bueno, hi ha diferents pobles de la comarca que ho han assumit i així es farà.
Doncs esperem que el proper dimecres comença aquest MOS Festival. Podeu trobar fins i tot el programa específic del Priorat, que és una cosa que m'ha fet molta gràcia enguany, perquè crec recordar, si no, Josep Maria, rectifiquem que l'any passat era conjunt i enguany ja tenim el programa només del Priorat, on s'explica els films i els llocs i els pobles i llocs on es podran veure aquestes pel·lícules. Recordem aquest most al Festival Internacional de Cinema de Vi i el Cava, que torna al Priorat i ho fa d'una forma específica, jo diria que és el primer any de més específica, tenint en compte que, com explicava el Josep Maria Cots fa uns instants, el Most Penedès es va acabar la setmana passada, i dimecres comença a la nostra comarca, ja sigui amb la part per les escoles i instituts, ja sigui la part més per públic en general, que a menys de res, pocs quilòmetres, tindreu l'oportunitat de veure un tipus de film que
i premiats,
cosa
que ja han estat premiats, que això es va fer que la setmana passada que ens havien estat premiats, els millors, es podria dir, doncs aquí ja es projectaran.
L'oportunitat de veure, jo anava a afegir, l'oportunitat de veure un tipus de pel·lícules que normalment les televisions i fins i tot m'atreviria a dir les sales de cinema projecten entre molt poc i res.
Doncs bé, aquí tenim un plaer que les projectem durant una setmana.
Canviem de tema perquè tenim més qüestions damunt de la taula. Hem parlat de Sant Andreu, hem parlat del MOS. Recordeu que tenim dos telèfons perquè també pugueu aportar la vostra visió del que anem comentant aquí als estudis de Ràdio Falset. Tenim el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, el 977-83-1135 per participar en aquesta hora del vermut, que hem començat parlant de la fira de Sant Andreu, com pertoca, perquè és el moment i perquè la fira ja està en marxa. Hem començat a mirar al futur i hem parlat de la nova edició del Most Festival que arriba al Priorat del 28 al 2 de desembre, però tenim altres arguments damunt de la taula, com per exemple alguna cosa que ens ha deixat l'entrevista amb el president del Consell Comarcal, el Jordi Sabater, més enllà de les qüestions de que no es presentarà, com ha anunciat ell mateix, és a dir, que no optarà a l'alcaldia de la Vilella Baixa i per tant tampoc optarà a renovar el càrrec a la presidència del Consell Comarcal, ha comentat el fet de que la candidatura del Priorat de Montsant Siurana avança i, com els explicava el Manel Sales el passat dimecres, hi ha una delegació del Priorat que ha viatjat a París per resoldre dubtes sobre els aclariments al voltant de la candidatura Priorat Montsant Siurana. Sabater també a més ha comentat que ja hem rebut la visita d'un observador de la candidatura, dels que han de decidir al final si donen la candidatura. Vosaltres sabíeu alguna cosa de que ja ens havien visitat un observador?
En absolut, no sabia, no coneixia. Jo no
coneixia. Sí o no? Primer un i després l'altre.
Sí, i jo hi havia de ser, bueno, m'ho van convidar des de la cooperativa, però aquell dia coincidia en que estava fora de Falset i bueno, vaig tindre un... vaig al cooperatiu que em va suplir, no? Però sí, que ja havien visitat i se li havien fet alguna valoració, sí, jo ja ho sabia.
De fet, ha comentat el que ha estat escoltant l'entrevista que se li va fer al senyor Sabater i estava comentant pues, que una mica ha estat per aquesta persona que ha visitat la nostra comarca, ha estat parlant amb una setantena de persones diferents i que s'han dut una molt bona impressió una mica de tot plegat, que això no significa que hi hagi res fet ni molt menys, evidentment, però bueno, sempre que una persona se'n vagi d'aquí amb una bona impressió i que tots els elements necessaris perquè aquesta candidatura d'un endavant pues, hagin respost de manera positiva, pues, sempre està bé, no? I per tant, pues, que hi hagi una persona de fora a avaluar això durant 3 dies exactament que va estar aquí i que hi hagi marxat amb una bona impressió, pues bueno, sempre cal veure-ho com a positiu.
Val a dir que una de les premisses que posa la UNESCO quan s'arriba en aquest nivell de l'avaluació és que hi hagi discreció, per això no s'ha conegut fins una mica ja passat el temps de la marxa d'aquesta avaluadora, d'aquesta persona que avalua la candidatura prioritària, no s'ha sabut. I a més s'ha ajuntat amb el fet de que precisament és avui que aquesta delegació prioratina defensarà aquesta candidatura. El mateix Sabater posava com a que tindrem resolució, o sigui, sabrem si la cosa s'acaba bé o no s'acaba tan bé a començaments de juliol.
Ui,
falta molt, falta poc, com ho veu aquest anunci de... Ja tenim, la meta és allà, és a començaments de juliol. És lluny, és a prop?
Veiem, hi ha certes coses que requereixen molt temps per fer, segons... perquè, bueno, vaig estar a prioritat també, algunes coses vas coneixent, i clar, és complicat fer tot un dossier i tantes coses que haguis de valorar. I per altre costat tens una competència amb altres propostes que hi ha arran de l'estat espanyol i que clar, també ho treballen i ho volen treballar bé. Per tant, és difícil arribar a les finals i aquí políticament pot també haver una influència positiva o negativa. Llavors, clar, són coses...
Depèn de triar una d'aquestes dues.
Clar, no, poden triar una final.
Poden triar de l'estat espanyol, en poden triar dos perquè pertanyen a categories diferents. Cosa que no passarà a partir d'ara. Recordem que només podran ser una, que encara que sigui de diferents categories.
Bueno, l'esperança és que no, almenys com a menys arribis a la final, que no n'hi ha prou. Arribar a la final, al revés que estàs allí, però que ja no donis el salt al final, no? Però que, bueno, per altre costat, la gent s'ho ha de creure, també. S'ho ha de creure i això t'implica que a partir d'ara moltes coses s'han de fer de formes diferents, no només el territori o els pagesos, que sembla que hagi de ser el paisatge només, sinó que també el paisatge urbà també s'ha de tindre molt criteri de com se construeix, com se fa, com se dissenya, clar, perquè fins ara s'han fet veritables barrabassades a la comarca, no? I a partir d'aquí potser les coses canviaran. Qui sap si també el tema de l'amassament de Siurana,
ja, ara ja, podria, ja, ja anirem també, Josep també Maria, no? No cal que corris, que també ja anirem. També tocarà passar-hi una setmana més, també haurem de parlar de l'aigua del Siurana, però de moment, que el juliol queda molt lluny, queda molt a prop.
No ens en donarem, i serem, perquè el temps passa volant i no ens en donem, i els anys van volant. Jo crec que fa molts anys que s'hi treballa, estic segur que la gent que ho està duent a terme doncs fa una molt bona tasca, i independentment del que acabi sortint, penso que quedarà coses positives per a la nostra comarca, de la feina que s'hagi fet, no? I bé, tant de bo pues, tot s'acabi a plec de bé, que penso que sembla ser que hi ha possibilitats de que sigui així, però evidentment pues, malgrat tot jo penso que la feina que s'ha fet tampoc no serà en va, penso.
Bueno, queda allí i tu la pots anar adjudicant, mirant, no? És un pla d'actuació, no, que pugui tindre la comarca d'aquí en endavant, encara que no tinguis un premi, encara que no tinguis un reconeixement mundial, però tu pots treballar sobre tot aquest document que es faci. Aviam, generacions futures també ho hauran d'anar tenint en compte.
Jo, si em permeteu que deixi 2 minuts de banda el meu paper de moderador i posi la cullerada, és que cada vegada més i com més a prop estem del final del suposat final, que és, si ens diuen que accepten la candidatura i entra a formar part del patrimoni de la humanitat, a vegades tinc la sensació que no som conscients de la feinada i del que quedarà d'aquest procés, perquè se n'ha fet molta de feina i damunt s'ha fet bé, perquè recordo que hi ha algunes cartes del paisatge d'altres comarques de Catalunya que s'han emmirallat en la del Priorat, i processos com el del Priorat segurament n'hi hauran d'altres. Crec que fins i tot han vingut des de fora, de diferents països, a preguntar com s'ho han fet aquesta candidatura des de baix. Clar, estem arribant, repeteixo, ja estem als últims 20 quilòmetres d'aquesta marató, bueno, potser menys, ja estem al 30, deixem-ho així, fins a arribar al 42 encara queda una miqueta. Jo parles amb diferents membres de Prioritat i agents de la comarca, clar, diuen, home, ja comença a ser una mica cansat, també, clar, ja portes una colla d'anys, més de 10 anys batallant per això, i ara ja veus que la fita cada vegada està més a prop, però és que tota la feina, tot l'esforç, tota la feina que hi ha al darrere, més enllà del tema de paper, que n'hi ha molt també, s'ha de dir, em fa por que no siguem capaços de veure la feinada que hi ha hagut i l'important que ha estat. Arribem a la meta, o arribem primers o no arribem primers.
Bueno, jo
ja està, tot no som moderador.
Mala crec que aquesta feina, perquè a petita escala, vull dir, no té res a veure amb això, has hagut de fer algun pla d'actuació,
un pla de gestió,
valorar moltes coses, i clar, quan vols valorar algo has d'aprofundir molt en el que estàs dient, amb costos, possibilitats, futur, problemes. Per tant, la gent que es dedica tant temps amb això, el treball mereix ser valorat, almenys per la gent de la comarca. Esperem que sigui valorat ja per la direcció de patrimoni, no? Però almenys per la gent de la comarca reconeixi, i a veure...
La UNESCO ja veurem que acaba dient-nos. En aquest sentit, sou optimistes davant de tot? O
jo, el 100%
no. El realisme per dir, bueno, la cosa, ens queden aquests 10 quilòmetres que seran de por, ens queda, ja estem a tocar de París, però... o veieu que la cosa, que és una candidatura que tot i els esforços que s'han esmerçat i tot el que s'ha aconseguit fins ara, que és positiu, però que la cosa és un David contra un Goliat, i aquí no hi ha, no podrem fer gaire cosa.
No, recordo que a micro tancat abans de començar l'hora del vermut parlàvem amb el Jordi de temes, bueno, no tens res a veure, però que són a vegades cosins germans, de la implicació de la gent, de la voluntat de l'esforç de tirar endavant, d'estudiar, de treballar, i hi ha molta gent, doncs, que no té l'hàbit o no sabem aplicar-los l'hàbit de l'esforç, del treballar, o de l'estudi, o de la implicació, o ser emprenedors, o ser... s'estan fent molts programes, la televisió sempre en parla, l'emprenedories, i, però clar, ho assumeix tothom, no. No, i a vegades llavors hi ha gent que no poden tirar endavant en la vida perquè bueno, no han apostat res o no han sigut capaços o no els hi hem sabut ensenyar. I això és un repte que llavors surt a la societat com a factors negatius quan hi ha problemes econòmics, socials i de desenvolupament. Però bé, és la societat que ara vivim i que us toca viure, no? Mira mateix amb el Black Friday. Bueno, clar, és que si no compres diràs tu ets un... ets quasi un esquelet, ets una mòmia si no vas a comprar. Home, per què no? Ja, amb el Black Friday lo tenim cada dia. Li compres el que necessites, que no necessites no cal, i saps amb el que has d'invertir, el que no pots, i t'has d'arribar. I si no pots arribar a un punt, doncs no facis, vull dir, no t'exposis. Llavors l'economia particular de cadascú passa el que passa i, bueno, què hem de dir? Les borses de treball, socialment i de tot. Bueno, és una societat que costa d'assimilar, però que, bueno, que hi és.
I l'Armand Pi és optimista, jo, és pessimista,
a veure, jo,
realista?
Jo penso que amb la feina que s'ha fet es pot ser positiu i es pot ser optimista, pues, de que potser es dura a terme, però com hem dit tots plegats, s'ha de reconèixer que i s'ha de valorar la feina ja feta independentment del resultat que s'obtingui. Evidentment, si s'aconsegueix que la candidatura tiri endavant, pues, evidentment xapó, perquè és una cosa molt bona que per tota la comarca en general, no? Per tant, d'entrada optimista, sí, però pensant que si malauradament pues, al final no acabés a plec de bé, pues, també s'ha de valorar pues, tota la feina feta, pues, perquè també s'ha de saber aprofitar aquesta feina, que no és poca, segur.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta data. Arribarem allò a l'estiu, al juliol, que sembla que s'acabi tot, perquè s'acaba el calendari escolar i s'aturen moltes coses i la gent ja té el cap a les vacances, i aquí haurem d'estar pendents del que es decideixi, crec que és a París on s'acabarà prenent la decisió, pendents del que es pugui decidir respecte a la candidatura. Recordem un Priorat Montsant Siurana que ja entra en la recta final, almenys a nivell de calendari, per tal de que pugui optar a ser patrimoni de la humanitat la candidatura prioratina. Estarem doncs molt 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 pendents, intentant recordar, ja fixarem la data al calendari, ens posarem un calendari amb el juliol ben marcat en vermell per no oblidar, i entenc que podrem anar preguntant abans no hi arribem com estan els últims passos i sobretot com està tota aquesta colla de persones del Priorat que des de fa una colla d'anys ja estiren i han tirat endavant aquesta candidatura. Més enllà d'aquestes qüestions, i abans el Josep Maria ja n'ha fet una menció ràpida, com no una vegada més, una tertúlia més, a mi això ja em recorda quan parlàvem del museu o de l'escola de música, que eren temes que semblava que no es tancaven, al final es tanquen. Aquest segurament costarà més de tancar, no és d'un municipi, estem parlant d'un tema d'abast comarcal i és molt important, com és l'aigua de l'embassament del pantà de Siurana. El Jordi Sabater, el president del Consell Comarcal, també n'ha parlat, perquè el Manansal és, com no, una qüestió tan important com aquesta i que s'està movent la via de treure, i el que tenim de moment és que el president del Consell Comarcal afirma que estan expectant sobre què es tractarà i qui participarà a la taula del Siurana. Recordem que és una taula que suposa que, bueno, suposa, pel que sabem, es reunirà el proper 5 de desembre i veurem qui hi ha i què s'acaba decidint. Però com veieu, la qüestió de l'aigua del Siurana amb unes posicions tan enrocades, amb una cessió que jurídicament s'acaba en un parell d'anys, creu que s'arribarà a un acord? Creu que podrem tindre problemes? Creieu que les parts arribaran a una diagnosi, o sigui, a veure com està la situació, una diagnosi comuna, que les dues parts acceptin tal com estan les coses, o creieu que ja començarem aquí a tindre problemes perquè uns veuran una cosa i els altres veuran la situació d'una altra manera?
Jo penso que de problemes en tindrem i molts. Veiem, l'aigua d'aquí se'n va cap a Riudecanyes, i de Riudecanyes en tuberies se'n va cap a explotacions agrícoles o no explotacions agrícoles, sinó cap a indústries o cap a, bueno, empreses de tota la costa. Jo no tinc el detall, no sóc qui per tindre'l, però clar, has creat un, diguem-ne, una riquesa, algo que tenen moltíssima gent, vull dir, tota la costa, vull dir, tot el camp de Tarragona s'ha fet gran, hi ha molta gent, hi ha, se necessita molta aigua, per tant, treure això, que la Palixeta no regi aigua, això serà molt dur. Clar, aquest dia algú me feia una reflexió amb el tema dels olivers, i parlant de la maquinària, com se, les plantacions del futur, que diem, arribava un mail d'interempreses agrícoles, vull dir, això que fan, que, bueno, com serà l'agricultura d'aquí 15 o 20 anys, no? Clar, és agarrifós, la maquinària, la robòtica, la informàtica, això jugarà molt. Una plantació d'olivers en sistema intensiu, emparrat i tot, necessita molts milions de litres d'aigua. No ho dic per hectàrees, sinó per hectàrees. L'oliva cada vegada més tira cap aquí. Ja sabem que l'estirar borrasses, els costers i tot això és dur, però hi ha molta terra plana, ja no dic el Priorat, arreu del món, en què l'oliva hi pot anar. Necessita molta aigua. A Reus se n'estan... Bueno, Reus. Al camp de Tarragona o a la zona de Reus se n'estan fent plantacions. Necessiten molta aigua. Permetran que aquesta aigua no els hi arribi des del Priorat, des de la comarca, clar, defensaran molt, ara nosaltres també ho hem de defensar. Evidentment, i també l'aigua també és el futur de la comarca, el futur dels pobles i de la gent.
Evidentment, però abans justament estàvem parlant de la patrimoni de la humanitat de la candidatura, i una de les coses que hem d'intentar treballar des d'aquí és, pues, defensar el que tenim, no? Defensar el que tenim. Evidentment, el peix gran se menja el petit. Això passa en moltes coses i, malauradament, pues, bueno, sabem que, com ha dit el Josep Maria, pues, a la zona de la costa, a la zona del Baix Camp, a la zona, pues, aquestes zones, pues, com que són molt més poblades, pues, estan incrementant molt les seves necessitats d'aigua i cada vegada més. I aleshores aquí, com que som pocs, pues, bueno, segurament ens costa molt menys defensar pel nombre de gent que som, no? Però evidentment és el nostre patrimoni, estem aquí, per tant som nosaltres els primers interessats en defensar-ho i en defensar-ho bé. És un primer pas, que hi hagi un, pel que he sentit que comentava el president del Consell Comarcal, pues, que hi hagi aquesta taula que no s'havia donat fins ara, que hi hagin tots els personatges que puguin parlar en aquesta taula, i que lo ideal seria que s'arribés amb alguna mena de bon acord per tothom, però serà complicat de ben segur.
Veurem com es situen. Clar, ja partim de abans ho intentaves vos amb la pregunta, ja tenim una primera qüestió, que és que les parts no veuen la situació de la mateixa manera. Tenim un document de fa gairebé 100 anys, i caldrà veurem què defensarà cada una de les parts i quins aliats té. La taula, val a dir, no és per resoldre de moment, sinó per trobar una, per crear un escenari,
per fer una diagnosi d'entrada, suposo,
i per fer i per crear un escenari de diàleg, que ara com ara hi ha un enrocament de les dues parts i no parlen l'una amb l'altra, sinó és via declaracions. I clar, dius, via declaracions
no n'hi ha
sí
prou.
Que marques postura, marques quina és la teva postura, però no s'avança en la resolució de la qüestió.
És una comparació amb la política actual, a vegades, que cada cosa s'enrosca amb el seu criteri, i no, i si no hi ha acord, si no hi ha voluntat, no se soluciona.
A mi el que em sorprèn és que, o simplificant molt la qüestió, pot ser massa, si algú que no ho considera ja sap que els telèfons de la ràdio estan oberts per això, també per participar, és que tenim d'una banda el Priorat que demana, si no ho tinc mal entès, per aigua de boca, aigua per beure, perquè ens entenguem, mentre que el Baix Camp és més aigua per a usos agrícoles. En principi se suposava que eren més agrícoles, però després n'han arribat d'altres. Perquè la societat canvia, això també ho hem d'acceptar. Jo trobo que aquí vindrà la primera topada grossa.
Clar, una és la supervivència humana i l'altra, bueno, la supervivència econòmica. I llavors, clar, aquí has de posar damunt de la taula que juguin les dues, no? I no ho tindran fàcil els que ho hagin de jutjar, inclús judicialment. El segon tema d'un canvi de conca d'aigua, aquest és legal, les aigües no poden canviar de conca, i aquesta toca al Priorat, no la poden portar cap a un altre vessant. I això, però clar, aquí la justícia pot dir sí, però a mi allà hi ha 20 persones i aquí només hi ha una, ja t'han fotut. No ho sé, és un tema complicat i que, bueno, caldrà lluitar el que calgui.
Man, com veus, ja s'arribarà a l'acord o...
Home, seria esperable que algun dia o altre s'arribi, però com hem dit, pues és una cosa que està... que estan les posicions molt enrocades, està molt incipient i, bueno, si es va parlant i es va negociant, pues, qui sap, esperem que s'arribi a algun acord pues, beneficiós per a totes dues parts, que mai és fàcil, segur.
No, no, i en aquest cas hi ha un document que és una sessió que des de l'Associació dels Regants del Pantà de Riudecanyes tenen molt clar que és seva, o que l'aigua és seva perquè tenen aquest document, però clar, com dèiem fa una estona, les coses canvien i no és el mateix el priorat de fa gairebé 100 anys que el priorat a dia d'avui. Veurem, doncs, estarem molt pendents dels diferents moviments i de què s'acordi o s'arribi a parlar en aquesta taula, que serà doncs, força interessant, sobretot de cara al futur del riu Siurana. I, home, també... perquè negar-ho també que tinguem o no, que el riu Siurana tingui cabals o no tingui els cabals ecològics, doncs també és important per la comarca.
Has dit un document, suposo que és aquest document.
El document de cessió dels drets de l'aigua.
Fa 100 anys, això, deu ser, no?
Bé.
Això ho comparo amb el Tractat d'Utrecht, me penso que és en el tema de Gibraltar, que el govern espanyol vol recuperar Gibraltar.
Ui, Josep Maria, compte que la cosa està molt, que molt, molt, molt calenta. Jo...
Espanya va regalar, bueno, no sé, el tractat,
bueno, van cedir com a
pacte, ni lo tempore,
com a compensació una mica, pues per tot un seguit, per el lloc on estem ara, pues una mica pues deixar-ho perdre els altres, sinó més o menys va vindre una cosa, una mica et dono això i tu em dones allò altre, pues bueno.
Però mireu com estan les coses, és que jo aquesta setmana he pogut estar poc atent, però ara abans de començar a tertulia, allò mirant les primeres pàgines dels diaris, és que el país obri amb això, eh? Espanya, l'estat espanyol pot arribar a demanar el veto a tot el tema del Brexit,
sí,
per Gibraltar.
Carai, sí que som valents i que som guapos.
Per Gibraltar, que dius, és que els altres els miraran una miqueta malament. Tan és important, és que...
Bueno, i els anglesos això, ni els gibraltarens això no s'ho deixaran passar.
Sí,
ja.
També és que, em sorprèn la posició de l'estat espanyol, però no et pensis que la del Regne Unit també. Em deixa bastant engarrativat i es m'ha perdut per un tros de roca fora de tot arreu, que amb prou feines tenen l'aeroport. I sí que és veritat que els gibraltarens han votat, crec que més d'una vegada, el fet de ser ciutadans britànics, cosa totalment respectable. Ostres, com s'ha enredat la troca. Com s'està enredant la troca, és.
Jo sempre penso que el que en aquest cas és més important el que estan pensant la gent que viu allà. Com a tot arreu, com a tot arreu, la decisió ha de ser de la gent que viu en un lloc, no? Uh-huh. Per tant, si els gibraltarens pensen que volen pertànyer al Regne Unit, pues bé, jo crec que s'ha de respectar.
Clar, és que el titular del País en aquests moments és: Espanya bloqueja la cimera del Brexit pel conflicte de Gibraltar. O sigui, està bloquejant una decisió europea per un...
Sí, per
és que se m'està a punt d'escapar per un tros de roca, però... És
home,
que...
estratègic, roca estratègica, però bueno...
Clar, i dius, vale... resulta que la negociació, l'Europa, és Europa, d'acord, sí, són els 27 estats, però que t'entestis a posar-te d'aquestes maneres, home, jo de petita he entès que totes les decisions tenen conseqüències, i a nivell de la política estatal crec que també és aplicable això. D'acord, que hem tingut casos de corrupció i molts casos de mals polítics que no han pagat per les seves decisions, però en aquest nivell, a nivell europeu, ostres.
Bueno, ho podríem comparar també amb el cas de Catalunya i Espanya, però bueno, no us posem ja en un altre tema, perquè el que volen uns, el que volen els altres, el que interessa uns que marxin, els altres que no marxin, tots són prioritats d'una comunitat concreta.
Mm-hmm. Però és no sé, estarem molt, molt pendents del que passi. Josep Maria, parlant i Armand, ja hi torno, eh? I torno per última vegada i deixo aquest tema del Brexit i la posició d'Espanya. És que estem parlant de que Espanya és un país que rep força ajudes de la política agrària comuna i és allò de vas burxant i d'aquí 4 dies es tornarà a renegociar, perquè no sé per què la PAC que es renegocia...
Contínuament.
Contínuament s'està renegociant la política agrària comuna. Compte que fas que t'atacaran, però et poden atacar o et poden burxar, però on te faci més mal.
Bueno, clar, la política agrària tot depèn de les necessitats per un costat de la població, de les possibilitats de produir en un lloc o en un altre, o portar riquesa en un lloc, o fer espavilar diferents països més empobrits de cara a polítiques agràries. Bueno, si aquests interessos se porten mitjanament bé, se poden entendre. Ara, com que la política a vegades de mitjanament bé no s'hi aporta, sinó que és... que és, bueno, jo tu em dones això, jo, si no, jo t'engego a fer punyetes, doncs va per aquí. Mm-hmm.
Bueno, estarem pendents del que passi amb aquesta qüestió, que sí que ens queda molt lluny. Algú pot pensar que no parlem de la política catalana, molt moviment a la política catalana no hi ha hagut aquesta setmana. Estem a l'expectativa allò de que comenci el judici pels presos polítics i a veure què passa amb aquests pressupostos, si firmen o no firmen. A mi m'agradaria, abans que s'aixequessin d'aquestes cadires, un petit atracament, coses que passen, és el fet de que el proper mes de maig hi ha eleccions municipals, en les darreres tertúlies i en les darreres setmanes hem pogut escoltar els diferents representants polítics al consistori Falsetà, i m'agradaria que em féssiu una valoració de com veieu que s'estan movent les coses. Jaume Domènech ja no es presentarà, Miquel Puig serà alcaldable pels independents per Falset, Maria Jesús Sánchez ja ha anunciat que també es presentarà amb una llista d'esquerres, però sota la paraigua dels socialistes, però sense utilitzar les sigles del Partit dels Socialistes de Catalunya. Albert Compte també deixarà el consistori Falset, tot i que anuncia que hi haurà una llista de PDeCAT. Com veieu, ja sé que falten uns quants mesos, però ja es comencen a haver els primers moviments de les eleccions a les eleccions municipals a la capital del Priorat. Com veieu?
Bé, bueno, d'entrada està bé que hi hagin diferents opcions, però, bueno, sempre és interessant que hi hagi gent disposada, per sort, a treballar pel nostre municipi. I bueno, a partir d'aquí pues, bueno, hi ha gent que ho deixa, pues, perquè també s'entén que són coses que amb els anys van cremant, i també la gent que hi ha estat suposo que pot dir més que no pas jo. I a partir d'aquí pues està bé que se'n presentin el major nombre de candidatures i que, bueno, siguin gent pues, decidida a treballar pues, per la nostra comarca. Per tant, a partir d'aquí pues
per Falset.
Bueno, per Falset, en aquest cas per Falset.
No que anem tan lluny que ja...
Exacte.
Ja tindrem prou feina.
Bé, jo vaig estar 4 anys a l'Ajuntament i n'estic, bueno, al marge de disputes o de diferents criteris aquí i allà, doncs, no dic baralles perquè no arribés aquí, però em penso que és un pas a què molta gent hi hauria d'estar. Perquè sí, arriba un moment, has fet una feina, pots estar més o menys satisfet pel que has pogut fer, però arriba un moment que és a dir, he d'anar donant pas a altres persones. Això m'ha tocat fer-ho doncs, a la cooperativa, a l'escola de música, i n'estic content, vull dir, uns ho faran millor, pitjor, i no, la qüestió és donar pas i donar oportunitats a gent més jove, que et poden aportar noves idees i poden fer, per tant, jo crec que els canvis han de ser profitosos. Ara, mira, quan se va dir que el Jaume es deixava de ser alcalde, que no ho podia ser més, molta gent diria que seria alcalde perpetu tota la vida, perquè no hi ha... No, arriba un punt que la mateixa persona diu, bueno, fins aquí, donar possibilitats a una altra persona. Jo li vaig dir amb ell, ni et felicito ni t'ho critico. És un pas normal que ha de fer una persona quan ha estat un temps en un lloc i ha de donar pas als altres. Pots col·laborar de molt diferents maneres, però cal a vegades que estiguis allí. Però bueno, la gent també hi ha d'anar, s'hi han de posar a l'Ajuntament. Hi ha gent que s'ha de mullar, que s'ha d'implicar i ha de prendre les opcions de trobar-se enfrontada amb problemes de la comunitat. Una comunitat que, com Falset, té molts problemes i s'han de solucionar, no? Per tant, no vagis criticant pel carrer, posa't allí, col·labora i fes-ho. Per tant, jo els canvis els trobo correctes i que han de ser. Com acabarà? Bueno, el que la gent vulgui. Mm-hmm. Les votacions s'acaben i endavant.
Perquè com a falsetans de... Com a falsetans, quins creieu que són els propers reptes que ha d'afrontar la capital del Priorat? Perquè teníem el tema del museu i està solucionat el tema de l'escola de música i està solucionat. Quins creieu que poden ser els propers grans temes de que ha d'afrontar la capital del
sembla
del
que el de l'aigua és un dels de tornem-hi amb el tema de l'aigua, mm-hmm. Pues, que és un dels temes recurrents i que com evidentment pues, bueno, els anys aniran passant, tindrem més, potser més necessitats d'aigua, haurem de dependre tots a aprofitar molt més l'aigua que tenim com un bé necessari per viure tots plegats. Per tant, serà un dels, de les coses que s'haurà d'anar treballant. Uh-huh. Això és el que una mica he copsat del que he sentit a les diferents entrevistes i que sembla que és potser un dels punts més a treballar, no? Uh-huh. I, bueno, com que no estic dintre, tampoc no
home, sé si... Home, però pots... ets un falsetà, sí, passes pels carrers, veus com està el municipi... Home, entenc que...
Evidentment,
com
ha
passat, tens una idea de futur...
Hi ha hagut en aquesta candidatura, pues, n'han arreglat moltíssimes coses, com és la part antiga del poble, que evidentment pues,
estava bastant
deixada. Segurament encara hi ha carrers que segurament han de millorar una mica, pues, pues perquè fa anys que no s'hi ha fet gaire cosa, no? Però bé, suposo que són coses que s'han d'anar veient i anar valorant i prioritzant, tot i sabent que segurament, pel que diuen, l'endeutament econòmic del municipi és important i per tant no es pot estirar més la maniga que el braç i s'ha de treballar amb coneixement, no?
Jo el tema que veig també últimament és a dir, bueno, de totes les millores que s'han fet, hi ha moltes amb el tema de comportament de ciutadans, no refereixo a un tema de cotxes, d'aparcaments, de neteja, de gossos, i no dic directament a l'Ajuntament, és la ciutadania que això a vegades te trobes en situacions de... Bé, és un problema, el trànsit és un problema, clar, de vehicles n'hi ha molts a Falset i n'entren molts i en surten molts, clar, i no els pots eliminar, i regular això és difícil, vull dir que és una papereta difícil per l'Ajuntament, però a vegades potser sí que falta una miqueta més de vigilància, una miqueta, no dic de repressió, però és una paraula que ja no agrada i que no costa d'afrontar, però amb temes d'aparcament, senyalitzacions que no es compleixen. Bueno,
això sí, ha de ser, això... tots plegats hem de ser molt conscients, no? Perquè moltes vegades voldríem aparcar just davant de casa i no sabem la sort que tenim als pobles de que podem aparcar a prop de casa i moltes vegades voldríem aparcar just a la vora i hem de ser tots molt conscients de que tenim uns aparcaments i al municipi de Falset n'hi ha molts. Jo crec que no és el poble que té més problemes en aquest sentit i la gent per tant s'ha de aconhortar a anar a aparcar on es pot aparcar, no?
M'ha fet gràcia això de l'Armand tracta Falset com un poble, la capital del Priorat. No, home, és un poble gran, no? Almenys ja no és. Els Guiamets som 300 habitants,
sí, però
a la baixa
igualment tenim aquesta sort. Jo sempre he parlat que quan jo penso en el lloc, en la feina que fa jo i de tindre la sort d'anar a treballar als pobles, la sort que tenim, per exemple, a l'hora de poder aparcar, a l'hora de poder tindre accés fàcil a tot arreu, no sabem la sort que tenim. Vull dir, a les ciutats pues, arribes i per aparcar i això a vegades has de donar mil i un toms, evidentment, pues, potser si vols anar pagant, pues, bueno, ho tens molt més fàcil, segurament, no? Però si un vol buscar algun tipus d'accés més sense gratuït, pues, ho té molt més complicat, i aquí tenim aquesta sort.
Ja, jo en tinc un altre de tema. És capdalt, sí. Que aquest s'ha de tornar, és un problema que s'ha creat, que no hi era, i és el tema dels espais naturals, que en concret el Grèfol, no? Uh-huh. El Grèfol se va eliminar perquè sí, allò per un decret de l'alcaldia, que ni si és que era cap regidor ho va saber defensar. S'havia creat un organisme perquè hagués continuat per tota la vida, i algú del poble, sembla que Sant Gregori o tots aquells pals estiguin maleïts. Diferents vegades en què s'ha fet alguna cosa sempre s'han acabat així. Aquesta, que es va fer un muntatge perquè no s'acabés mai més i hagués continuïtat, l'Ajuntament se'l va carregar. Ho dic així, i perquè ho he dit amb ells, vull dir, no hi ha, no me n'amago ni ho sé. Durant aquesta legislatura, pràcticament no s'ha fet res, no s'han buscat subvencions, ja no, és que no hi ha calés. Això és l'excusa de el que li diuen no serveix per res, no, en calés no es fa res, però de subvencions i d'ajuts ne van venir molts, i al poble se n'han fet moltes de coses, i ben fetes, i ben fet. Algo també s'hauria pogut fer res. L'Ajuntament se l'ha carregat.
Un altre tema...
Així dit clarament, i si algú li cou, que s'ho rasqui. S'ha de tornar a rehabilitar el consorci.
Un altre tema que...
Que existia i que la presidència la té l'alcalde. Vull dir que està controlat, així. No ho han fet, no han sabut actuar amb aquest tema, per tant, jo d'aquí ja els hi demano que tornin a restituir el que hi havia i que es faci. Almenys hi havia una gent que estaven fent alguna cosa. I de 200.000 euros no baixa el que s'hi va invertir, directe i indirectament. Valia la pena. I si dones tombs per pobles de la comarca, hi ha espais naturals que estan ben conservats i ben cuidats. Aquell no. Ho estava i l'Ajuntament s'ho ha perdut. Per tant, d'aquí els demano, poseu-vos les piles i que això canviï.
Queda també aquesta qüestió damunt la taula, ja pensant, enfocant-nos en les eleccions municipals del 2019. Me'n volies apuntar alguna cosa abans de tancar?
A nivell, ara estava pensant a nivell d'AMPA, doncs perquè soc membre de l'AMPA de l'Institut, doncs, bueno, una de les coses que també doncs, hem estat parlant, doncs, a mirar de parlar tant amb l'Ajuntament, de mirar d'arreglar doncs, l'accés a l'Institut, perquè d'entrada a l'Institut és Falset, i els nens de Falset han de pagar. Sí que és cert que l'Ajuntament doncs, ha retornat una petita part del que s'ha pagat, teòricament també havia de ser el Consell, però al final doncs, bueno, l'Ajuntament sí que ho ha fet, i per tant representa que els alumnes de Falset són els únics que estan pagant un transport doncs, perquè representa que l'Institut està dins del seu municipi. I, per exemple, una de les coses que sí que s'ha demanat a l'Ajuntament que ho transmeti i que ho parli pues, també a nivell de Generalitat o altres entitats, pues, que per a tal d'adequar també l'accés a l'escola pues, amb un enllumenat, pues, per exemple, l'accés tot el que és el... hasta l'escola, hasta l'institut.
Hasta l'institut. El camí de l'institut de tota la vida. Que crec que té un altre nom, però és que ara no me'n fum.
I, pues, bueno, és una de les coses que a nivell d'AMPA pues, bueno, s'ha parlat amb l'Ajuntament pues, perquè a veure si d'alguna manera o altra es pot també trobar solució amb aquest problema.
Doncs hem arribat al final del nostre temps. Jo vull agrair molt a l'Armand Pi i al Josep Maria Cots que ens han acompanyat, i amb ells hem repassat la Fira de Sant Andreu, hem parlat del most i fins i tot hem pogut acabar ja començant a reunir temes que preguntarem a aquells alcaldables que esperem que ens atenguin quan toqui de cara a l'abril-maig del 2019, per tal de saber quines peticions o què és el que veuen els falsetans de com ha de ser el Falset. Moltes gràcies, Josep Maria, moltes gràcies,
Armand. Gràcies a la ràdio.
De res.
Moltes gràcies al Miquel, que ens ha acompanyat fent-nos de tècnics i fent possible que arribem a casa vostra. Sense ell és que arribaríem d'una altra manera. La setmana que ve i tornarem aquí a l'hora del vermut, esperant que ens retrobem, i el mes de desembre a veure com encarem al final d'aquest 2018. Gràcies per la vostra atenció i la setmana que ve ens trobem aquí a l'hora del vermut. Adeu.
Adeu.